a la ciència. Endavant, Marta.
El búnquer.
...1801, Sharon, Vermont, als Estats Units d'Amèrica. Avui el nostre camí comença un estat que s'ha adherit als Estats Units fa molt poc temps. Només fa una dècada que Vermont forma part de la nació americana, però és temps suficient perquè els habitants tinguin arrelat un fort sentiment nacionalista.
Visca Catalunya! Visca
Amèrica,
la terra!
Amèrica! Amèrica!
Visca, visca Amèrica! Visca Amèrica!
Visca Amèrica!
No ho diuen, eh?
No, però no els fa falta.
God bless America!
God bless America!
Yeah!
Yeah! I tiren un tiro.
Sí. Sí, sí.
En Joseph Smith i la seva esposa Lucy són uns d'aquests patriotes, uns camperols que treballen de sol a sol per tal de posar el seu granet de sorra a l'avenç del
clar
país.
Que sí.
Clar que sí. Heu d'estar amb el vostre país.
Sempre.
Sigui
sempre.
Catalunya, sigui Espanya.
No,
sigui
tu has d'anar a aixecar el teu país. Oi que van venir els andalusos, van venir a aixecar Catalunya?
Creuen en la cultura de l'esforç des de petits. Els seus pares els van inculcar els valors del treball.
Sí, molt bé.
Els seus respectius avantpassats també eren pencaires empedreïts que, com ells, es llumaven dia i nit per tirar i poder tirar endavant.
El somni americà és això.
Bé, els Smith són el paradigma de la família americana que aspira a fer-se rica a còpia de treballar fort.
I com els va?
Doncs fatal.
Ostres.
Fatal. Resulta que són pobres com les rates, Eir. Malgrat tot, els Smith no perden l'esperança. Les coses no els van bé, però mantenen la fe en què un dia Déu els compensarà els esforços que fan.
I tant, d'això no en tinguis cap dubte.
Déu
si
sempre.
Bé, si et va bé a la terra,
Déu va mirant.
Te queda Déu. Que, sí, Déu, passa que té molta feina.
Té llista d'espera.
Sí, sí, sí.
N'estan convençuts. Són uns creients molt devots. Més enllà de treballar, només fan que resar. Això els fa estar segurs que tard o d'hora els somriurà la fortuna. És impossible que Déu s'oblidi d'uns fidels tan fervents com ells. Passen els anys i la benedicció no acaba d'arribar, tu. L'únic que arriba són unes quantes boques més per alimentar. En pocs anys, els Smith porten al món 9 fills. Ai, Déu ens ha beneït amb 9 fills ben macos.
Home, Déu ens ha beneït. Digue-li que tingui la titola quieta.
Exacte.
En Joseph, també.
Joseph! Que un matrimoni tan pobre tingui tantes boques per alimentar sempre és un problema. Però en el cas dels Smith podem dir que ha estat una sort. Un dels seus fills és molt especial.
Ai, Déu meu, ai.
Gràcies a ell s'acabaran els problemes econòmics.
Ai, passin i vegin el niño lobo.
No, no.
Ai, ai,
no
ai,
va
ai,
per aquí, Jair, no.
Passin i vegin el niño catalán. El niño lobo catalán.
No.
Que habla.
No.
Bé, l'espectacle per només $1.
L'exhibeixen. Exhibeixen
sí.
El nano.
No. El fill dels Smith té una aparença completament normal. El que el fa especial no és res físic, sinó la seva manera de ser. Neix el 1805 i es diu igual que el seu pare, Joseph Smith. Provenir d'una família pobre aparta en Joseph de les classes i l'obliga a viure una infància de treball al camp. Mai trepitjarà l'escola i això el fa ser curt com una cua de conill. Però se li ha de reconèixer una cosa. Sap compensar les mancances amb astúcia i enginy.
Ah, tiene calle. Joseph tiene calle.
Sí. Ha après a llegir de manera autodidàctica, gràcies a l'ajuda de la seva mare. Ho ha fet amb l'únic llibre que hi ha a casa i amb el temps n'ha memoritzat algunes parts.
Bueno.
Se'l té tan après que quan vol aparentar ser més llest del que realment és, recita el que s'ha après de memòria i sembla més culte del que realment és.
Està bé. Quin llibre ha memoritzat?
Això ja tant se val, Jair, un llibre qualsevol. El fet és que saber-se'l de memòria fa que en Joseph arribi a l'adolescència convertit en un orador excel·lent. Se sent cada cop més còmode parlant en públic i sempre acaba rebent l'atenció dels altres. Memoritzar aquell llibre s'ha convertit en tot un savi.
Parles molt d'aquest llibre, però quin llibre s'ha après de memòria?
És un llibre.
Quin llibre?
Un llibre.
Un llibre qualsevol?
Un llibre, el que hi ha a la tauleta de nit dels paradors dels hotels.
La Bíblia.
És o la Bíblia o el Kama Sutra, el breujat.
És la Bíblia.
Ai, perquè sempre que sona aquesta musiqueta...
La Bíblia.
Si sona aquesta musiqueta al búnquer,
malament.
Hi ha secta,
sí.
Assassinats...
Cuidado.
Orgies?
Cuidado.
No, ja ens ho passarem bé.
Sí, home, i tant. La Bíblia és el llibre ideal per a algú com ell. Ens situem al 1825 i en aquesta època els Estats Units viu un apogeu religiós molt important. Som en els anys de l'auge del segon gran despertar.
Eh?
el segon gran despertar.
Què és?
El segon gran despertar és un moviment religiós protestant que està arrelant molt fort.
Però com és que té nom de secta?
Bueno, ja ho veurem més endavant, això, Jair. A hores d'ara, tot el que us puc dir és que és una branca protestant força radical que s'està expandint arreu del país.
Vale, endavant.
Abarca diverses branques protestants del cristianisme i causa furor entre els devots més conservadors. L'auge del moviment omple el país de predicadors, de gurús espirituals que es proclamen escollits de Déu. Es presenten com els encarregats de comunicar els missatges de Déu al poble. En Joseph porta tota la vida fent-se l'interessant amb els seus coneixements bíblics. Qui s'atreveix ara a dir-li que ell no pot ser un emissari de Déu, eh?
Jo podria dir-li.
Bueno, ara ja no, és tard, ja, ja està. Ho sento perquè és massa tard. En Joseph es converteix ja en predicador.
Però vols fer el favor d'anar a ajudar els teus pares, que s'estan morint de gana? No guanyaràs ni un euro fent de predicador.
Els pares, Jair, són els primers que estan encantats amb la decisió que ha pres. Ah? Us en recordeu que són gent molt religiosa? Doncs a hores d'ara ja estan entregats al segon gran despertar. En Joseph domina el paper de predicador a la perfecció. Té la mirada pura i brillant, és guapo i té un carisma que el faria capaç de vendre un llapis a qui no té mans.
Però amb això ja pots fer predicador?
Sí. Bueno, aviam, només falta una cosa.
Què?
Per sort seva també la té.
Què és, què és?
Per ser un predicador com Déu mana, s'han d'haver tingut aparicions divines.
Ah.
I ell assegura que n'ha tingut dues. Va. En Joseph explica als seguidors que als 11 anys va rebre una aparició doble. Se li van plantar davant seu Déu i Jesucrist.
Carai! Home!
Que jo em sembla... No els he vist mai junts, jo.
No, junts!
Junts
això,
mai.
Perdona, això és de primera divisió, eh?
Hòstia.
Déu i Jesús. Això... Oh, coi, com ho superes, això?
No, no.
Se m'ha aparegut Franco
i Hitler.
Hitler, hòstia. Bueno, també Déu-n'hi-do. Sí, també, no. També, bueno, també és primera també, divisió, però a veure què et demanen aquests dos.
En Joseph assegura que de petit va rebre la visita dels peixos més grossos del cristianisme i que ells li van demanar que fes de guia cap a la salvació. I no és l'única. També explica que quan tenia 18 anys va rebre la visita de l'Àngel Mormori.
L'Àngel Montessori?
Això ja és Mormori. Més, qui és l'Àngel Mormori? És més tercera regional, això ja, eh?
És que no el conec, va, no el conec. Eh?
És un àngel random, com qualsevol altre, Jair.
Sóc un àngel random.
Sí, escolti.
Per qui és vostè?
Bueno, una mica de respecte per en Mormori, que té un paper molt important en aquesta història. Segons el nostre protagonista, aquest àngel és qui s'encarrega de guardar les plaques d'or. Les plaques d'or són unes plaques que pesen gairebé 30 quilos, on hi ha escrits uns textos sagrats.
Que són com les taules de Moisès, però per quillos.
Exacte.
D'or, eh?
Sí, més o menys.
Diu, no, està guapa, està guapa. Mira, com brilla, loco.
La de Moisés, de piedra.
La de Moisés, una mierda, però la del Mormori, guapa, Mormori.
Esta me la... La del Mormori.
El Mormori.
Me la he puesto en el coche.
Un collar de un faraón. Cuidado, amb la gent que li agrada tant l'or.
Ojo, ojo. Bé, venen a ser el mateix que les taules de llei de Moisès, però es diferencien en dues coses.
Aviam.
Una, que estan fetes amb or, i l'altra és que estan escrites en un idioma que no coneix absolutament ningú. L'egipci reformat.
L'egipci reformat? L'egipci
sembla una posició del Kama Sutra.
Això, o un tio que ho ha passat molt malament.
Sí.
Molt malament, és egipci però s'ha reformat.
Sí.
És mala sort, també, un idioma que no coneix ni el Peter.
Sí, noi, mira, seria mala sort per qualsevol persona, però sembla que en Joseph és realment un escollit perquè, a diferència de la gent normal, ell disposa d'un element que li permet entendre i transcriure el que hi ha en aquestes plaques. Un element que li dona l'Àngel Mormori, amb el qual pot llegir i entendre perfectament els textos sagrats de les plaques d'or.
Aviam.
Són les ulleres màgiques de vident. Les ulleres màgiques de vident.
Nano, és que, a veure,
és que els has de tenir quadrats, que... eh? Els has de tenir... O sigui, a tots ens fa mandra dilluns anar a treballar. Però, hòstia, nano. Nano, hòstia. Ojo que ens inventem, també. Les ulleres màgiques de vident estan fetes amb una pedra esotèrica que permet llegir textos sagrats. I gràcies a elles, en Joseph ha pogut transcriure la paraula de Déu i escriure-ho tot en un llibre.
N'ha fet un llibre?
Sí, ha fet un llibre. Un llibre que veu la llum el 1830 i que el consagra com el profeta més important dels Estats Units. L'anomena el Llibre de Mormó. La sortida del Llibre de Mormó, que encara es considera el Tercer Testament, fa que el nostre protagonista es converteixi en una celebritat. Els seguidors... S'està sonant la música del Zelda de fons. Bueno.
És preciós, això.
Els seguidors d'en Joseph es multipliquen cada dia que passa i ell, que és viu com la gana, ho aprofita per organitzar un moviment religiós propi.
Moviment religiós propi, una secta?
Bé, em fa de mal dir.
Una secta. O pot ser una ONG o una secta.
El nostre amic funda el moviment dels sants dels últims dies, el que es coneixen popularment com els mormons.
Secta? Sí? Com ho compres? Com a secta o no?
Aviam, a dia d'avui el debat encara està obert. Si els mormons són una secta o no ho són. No ho resoldrem ara. Els cristians vale. consideren
no
que sí.
No ets pas tu de mormó, no?
Jo no som mormó.
No em sona gens. Pel teu mode de vida no em sona que siguis mormó.
No soc mormó, no. Els cristians diuen que sí, que és una secta, però els governs no s'atreveixen a etiquetar-los com a tal. Cal dir que algunes decisions d'en Joseph deixen entreveure que potser sí que el moviment dels sants dels últims dies podria ser una secta. Repassem els costums que el nostre amic imposa als seguidors i llavors ja jutgeu vosaltres.
Va.
En Joseph s'obsessiona en que els feligresos cuidin el seu cos, de manera que els prohibeix taxativament el consum de tabac.
Val.
El consum de begudes alcohòliques
Val.
I de begudes calentes.
Què? Calentes aquí. Com s'ha torçat molt la cosa?
Sí, jo fins a tabac i alcohòliques, jo,
amb
de
això,
moment,
sí,
podria ser mormó. Ara, begudes calentes.
Home, com un cafè
en llet,
de tant en tant l'has de poder fer. No, pots fer no pot fer un poleomenta.
Hòstia.
Satan, és Satan! S'ha demanat una manzanilla.
Que hi ha més cristià que cardar-te una escudella per Nadal.
No pots fer un te?
No, ni un te ni un cafè, res calent, eh? I això és bastant, té bastant a veure en una altra de les fixacions del nostre protagonista, que és l'animadversió a tot el que és fosc.
Què?
Sí, vaig a dir-ho d'una manera que en Joseph, aviam, com dir-te, no li agraden gens els negres. És una mica racista. Una mica.
Una mica?
Una mica. Bueno, una mica és quedar-se curt. És molt racista, Jair. Es considera l'encarregat de proclamar l'amor, però si es tracta de compartir-lo amb persones de pell fosca, no li sembla tan bé.
Ser racista està malament, no fa gens per secta.
No, però les peticions habituals de les sectes també les compleix. Els seus seguidors han de reclutar tants seguidors com puguin. Els que entren a la congregació se'ls impedeix sortir-ne. Tots estan obligats a entregar les seves possessions a la causa.
Ai.
I com no podia ser d'una altra manera...
Ja sé per on vas, aviam.
Imposa la poligàmia.
Endavant.
Ja hi som.
Sempre quedem allà mateix,
sempre,
eh?
Sempre vas a parar allà. Lo de la beguda calenta era per despistar.
Sí! Sí, allà en aquell moment és... Aviam,
igual és interessant, això. Igual no va pel tema del sexe, aquest.
Aviam.
Ai, Déu. El líder s'intenta follar totes les mosses que li passen pel davant. Sí? Doncs és una secta.
És una secta o una productora de cinema.
Mira.
També.
O el que vulgui. Oh, sí! No! Prou!
Prou. En Joseph s'acaba casant amb 40 esposes.
Què?
Oi? Oh, esclar, si no el pots veure calent. Sí.
Si li haguéssiu deixat fer un tallat.
Exacte.
40 esposes?
I tu?
Jo crec que no conec a 40 dones. Mira què et dic. Si t'he de fer una llista, no, mena, sí.
Vull dir que... Bueno, espera't. Ara estava fent... Anem a fora de la família. 40
sí, home,
dones.
No, home, ha de ser fora de família, ah. Home, clar, boig. Hòstia, tu sí que vas en sèrio amb la secta.
40 dones fora de la meva família.
Que poguessin ser les teves dones.
No, home, no, ni molt menys. No hi arribo ni boig. No.
Han d'haver-hi més dones a la teva vida, Peyu, eh?
Sí, clar, ja les
han buscarem. No. Estàs generant una cosa de molt de mascle, i això és molt tòxic.
Val.
T'has de construir més.
Ja m'ho miraré, no ho sé. Bé, en Josep, he dit que s'ha casat amb 40
sí,
esposes.
Per què?
És un fet que defensa dient que cal tenir molts fills per tal de repoblar el nou món que els brindarà Déu Nostre Senyor.
Home, és bona excusa.
Sí.
Clar, com li tombes, això.
No, això està bé. El tuf de secta se sent d'una hora lluny i això és el que a mitjans dels anys 30 comença a portar problemes al nostre protagonista. El moviment dels sants dels últims dies comença a acumular tant seguidors com detractors. Com més gran es fa el moviment, més perseguits estan els seus feligresos. El primer, en Josep, que tot sovint és empresonat acusat de provocar desordres públics.
Apa.
Però cada cop que surt de la presó suma nous seguidors. És un peix que es mossega la cua. Quan més l'intenten silenciar, més adeptes té. Els mormons l'idolatren, el consideren un màrtir.
¡Qué guapo, el Jose, qué alto!
¡Qué alto!
¡Qué rubio!
¡Lo han metido en la cárcel!
¡Qué por sincero!
¡Por sincero!
¡Por honesto!
Porque nadie dice la verdad de como él. Ahí va la gente bebiendo té por la calle. ¡Qué asco!
Perquè el mate, el que veuen els argentins i els uruguaians tot el dia, allò és fred o calent?
Allò no sé què és, però allò sí que hauria d'estar prohibit. El car d'un fàstic, allò?
Perquè ho aguanten molt de rato, com perquè sempre sigui calent. Per molt de termo que tingui allò,
sí, allò
la gent va xupant allò mig fred.
Allò és fastigós, allò.
Sí.
Allò és fastigós. Van per fer-se el xulo de que som argentins.
Som argentins, però... i ja està. Que a veure, jo també em faria el xulo si fos argentí.
I tant.
Bueno, qualsevol... qualsevol nacionalitat que no sigui ser català pot ser el xulo. Els únics que no ens podem fer el xulo som nosaltres.
Nosaltres, que vas pel carrer, això. Que vas pel carrer amb...
Si ja no t'entenen, què vols fer-te el xulo?
Res. A hores d'ara, el nostre amic voreja els 40 anys. És un fanàtic religiós que compta amb adeptes arreu del país i fins i tot a l'estranger, i que ja fins i tot ha aconseguit alçar uns quants temples pel moviment religiós que lidera.
Ah, carai!
Té mitja família treballant per ell, des dels germans fins a les esposes, passant per pares, filles i qualsevol persona de confiança. Tots estan a les seves ordres, s'encarreguen d'assegurar que ningú descarrili més del compte.
Té tot lligat, eh?
Sí, tot lligat. Si més no, ho té lligat mentre està en llibertat. Ara bé, la cosa canvia cada vegada que li toca dormir entre reixes, perquè la presó no fa diferències. Allà dins tothom és igual i això li complica força les coses. Ens situem el 27 de juny de 1844 a Illinois.
Ai.
El nostre amic està tancat a la presó de Cartago, acusat de practicar una de les seves aficions preferides, la poligàmia.
Ara és delicte l'amor?
Noi, a la presó no hi està sol. L'acompanya un dels seus germans, en Hiram, la Hiram. Seva ombra.
Hiram. Com tens dos fills i un diu Joseph i l'altre diu Hiram?
No ho sé. L'espectador de luxe, els fets que li acaba costant la vida al nostre protagonista.
Ja.
Un motí!
Ah.
Un motí, Jair.
Pensava que era un partit de l'Atlètic.
No, és un motí. Mentre en Joseph i el seu germà estan tranquil·lament a la seva cel·la, sí. Una turba enfurismada i armada amb forques i garrots ha entrat a la presó amb la intenció d'alliberar uns quants presos i d'apel·lar els interns que no els interessen.
Espero que en Joseph sigui un dels que han d'alliberar.
Doncs malauradament no és el cas. Quan el nostre protagonista s'adona del que està passant, ja és massa tard. Els assaltants aconsegueixen entrar fins a la seva cel·la. Li rebenten el cap al seu germà d'un tret davant dels ulls d'en Joseph.
Bon,
és el que està fent, ah? Està corrent.
Per dins de la cel·la.
Donant voltes.
Com en Tom i Jerry.
Està donant voltes al seu germà. No, està corrent intentant escapar-se, corre amb totes les seves forces. Fins i tot podem dir que gairebé aconsegueix la seva fugida, perquè ha trobat una finestra oberta que li permetrà escapar. S'hi enfila i salta a l'exterior. La costellada que es fot és important. Tot i saltar d'un primer pis, en Joseph ha quedat ferit i ara li costa més que mai poder córrer.
No, i que era una planta baixa. Has de caure molt malament.
Un primer pis.
Primer pis, has de caure i rodolar.
5 metres, sí, és veritat. Apujar una mica peu?
Una mica. Jo, des de 6 metres, vaig llegir en algun lloc que, no, que podies sobreviure perfectament.
Una mica peu i ja tombes de seguida cap a pantorrilla.
Cap aquí.
Una mica d'ombro.
Una mica d'ombro i ja està.
Els assaltants ho tenen molt més fàcil... Ho tenen més fàcil que mai. Comencen a disparar des de l'ampit de la finestra fins que en Joseph acaba morint.
Escolta, però quin, és traïció. Un motí molt guarro.
No,
o sigui, què passa?
El fundador del moviment mormó mor als 38 anys. Encara ara?
Ostres.
Avui,
sí?
El moviment que va fundar compta amb una bona pila de seguidors. Especialment als Estats Units, on hi ha casos ben curiosos. A Utah, per exemple, més del 60% de la població es proclama mormona.
Carai, a Utah. Cuidado, Utah, eh?
Sí. Religiosos del senyor aquell de les ulleres d'en Doraemon.
Sí. Vostè és de la religió aquella de les ulleres d'en Doraemon.
I el moviment no només es concentra als Estats Units. Es troben mormons a gairebé tots els racons del planeta. Actualment es calcula que hi ha uns 20 milions de seguidors del moviment dels sants dels últims dies arreu del món.
Ostres.
Joseph Smith, eh?
Sí.
Fundador del mormonisme, el voleu veure?
Sí.
És aquest senyor d'aquí...
Aviam.
Guaita'l, quina elegància.
Home!
És guapo.
És guapo.
El típic americà, m'atreviria a dir.
Sí. Ben vestit.
Ostres, tu,
ulls blaus.
40 dones. Ara em semblen poques 40 dones.
Per què tareu? Ostres, cuidado.
Joseph Smith, fundador del mormonisme, del moviment dels sants dels últims dies, abraçada als oients mormons que tenim, que espero que siguin molts.
Segur que n'hi ha algun.
És digne d'entrar al búnquer, sí o no?
No!
Estàs escoltant els millors moments del búnquer d'aquesta setmana.
A veure, moment, Neus, aquesta musiqueta d'on surt?
Què és aquesta música?
Per què està sonant sol solet?
A veure, no, és que no he triat jo, estàvem parlant de cara al sol. No, l'ha triat el convidat que tenim aquí davant.
És veritat, que aquest és el moment de música del convidat.
Sí, el convidat ha triat aquesta cançó. Parlant d'espanyols i toreros, avui tenim entre nosaltres un actor, director i guionista que mai veureu davant d'un brau i menys dient ole, segur. Bueno. No, tu ho farà.
Potser la ficció.
És actor.
Coses més rares ha fet, de veritat.
En principi no. Rebeu un fort aplaudiment a Joel Joan!
Joel Joan, oi,
quina
il·lusió, quina il·lusió tenir-te aquí, escolta'm.
L'il·lusió és meva, però aquest espai és mític, sembla més gran per la tele, veritat,
sí.
I és un puto soterrani d'un corral que també fa pudor de corral.
Sí.
I de ranci,
és
aquella cosa
ranci. I el lavabo dona just al galliner.
Sí. Pixes amb les gallines,
sí,
no?
Sí.
Després hi passaré.
Vinga.
Abans us he comentat que en Joel Joan té una companyia fundada el 94, que es diu Crampac, però la idea inicial...
Tenies. Bueno, sí. Vas desenvolupar, ha anat canviant,
d'acord.
Evolucionant.
El fet és que tenia un altre nom, es deia Crampac, i al principi hi havia una altra idea. Gent de Vilafranca o Penedès?
A veure.
Com es deia inicialment la companyia Crampac? Opció A, companyia Terra Lliure.
Nom potent.
Opció B, companyia L'Idiota. I opció C, companyia Maquis.
La B... No, la C, no? La C.
Sí,
l'A
fa gràcia,
no?
També.
La C.
La C, Maquis?
La C, companyia Maquis.
No, quina era la B?
La B, L'Idiota.
Ah, no, la B, doncs.
La B, L'Idiota. Aviam.
Molt bona intuïció.
Molt bé.
Molt bona.
Companyia L'Idiota, eh?
Inspirada en mi, sí. Jo era l'idiota number one, sí.
I va durar temps aquest nom?
Bueno, va durar un temps, sí, fins que vam fer Crampac, o sigui, amb aquesta companyia... No...
Però era nom fiscal, també, les factures sortia companyia
L'Idiota. Sí, L'Idiota. El que passa és que... Bueno, també hi ha un llibre que es diu L'Idiota,
no passa res.
Està publicat a les llibreries
i tal.
Però després ens va semblar molt idiota aquest nom. I vam decidir canviar-lo per l'èxit que teníem en aquell moment, que era Crampac, una obra de teatre.
Clar.
Molt bé. En fi, l'han encertat tothom, no?
Sí, molt bé.
Per tant, tots podreu aconseguir el magnífic lot de conserves Ferrer! Escudella i cigrons, eh? Escolta'm, si us han quedat gana encara aquestes festes, doncs una mica d'escudella i de cigrons que seran...
Per mi n'hi ha.
Sí, si l'encertes tu, Joel.
Ah, si l'encerto jo.
Sí.
Jo les podria haver encertat totes.
Sí. Ara quan toqui la Neus, ara, si saps la cançó de la Neus,
sí,
t'emportes la...
Aviam, endavant, Neus.
De moment, sí.
Ja la saps, tu?
No!
Aviam.
Sí. Clar que la sé. Jo vull anar a la platja.
La del tango.
És que volia el lot, vol entendre. Us estan prenent el pèl perquè m'emporti el lot. No passa res, és normal. Gràcies, carinyo,
ha sigut el primer.
Lot. Gràcies pel lot.
En Joel Joan ha sigut el primer, per tant, hem de complir amb la nostra paraula, s'emportarà l'escudella i els cigrons. Per tant, fort aplaudiment per al Joel Joan i la Neu.
Tot així, eh? Això no se m'escapa.
ràdio clandestina des del búnquer. Amb en Peyu, Jair Domínguez i Neus Rossell.
1870. Madrid. Espanya. Què passa, què passa?
Que què passa? Comencem el primer capítol de l'any,
sí.
De l'última temporada que farem,
sí.
A Madrid.
Noi.
Ens hem tornat bojos, tenim el convidat que ha de venir després, sí. Que li ha agafat un ictus.
Bueno. Ja va sentir en Jordi què va dir. En Jordi va dir que lo de la independència és difícil. I s'ha de fer diàleg. S'ha d'anar per la via del pacte.
És complicat. Jo quan la gent diu d'algú és complicat,
és complicat,
ja sé que és un fatxa automàticament. Ah, oh, és que és complicat. Fatxa.
La ment oberta, Jair, la ment oberta, eh?
Sí, sí, obrim-la.
Sempre és bo fer turisme. Escolta'm, la ciutat de Madrid és ben maca, està plena, sí. De coses boniques.
Ho és.
I està molt neta, està molt neta.
Ostres, sí.
Ara estic sent jo el fatxa ja una mica.
No, 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 no. Però tens sí, raó, perquè vaig estar-hi la setmana passada,
sí, sí,
i no, no, és una patena, eh?
No, no, esclar, no, si quan tens cèntims...
I cada cop
només faltaria que ho tinguessin brut encara, a més a més. Hòstia, nano.
Cada cop és més gros Madrid, eh?
Sí que és veritat.
Per què?
Perquè no té mar.
Pot anar eixamplant. Clar, tenen desert?
Sí, 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 sí.
Què tenen? Desert?
Desert.
Vas vist construint, Florentino.
A més, tot allò ho hem pagat amb els nostres calés.
Sí,
bueno, ja que ho paguem nosaltres, poder-hi anar de tant en tant, també.
Molt ben vist.
Va, som-hi, som-hi, som-hi.
Vinga, pitxi.
Com us deia, som a Madrid, al vell centre de la ciutat. Hem vingut fins aquí perquè avui els madrilenys estan de celebració.
Han tornat a guanyar la Champions? És que cada puto any, eh?
He dit els madrilenys, no els madridistes. Diferència, són
sí,
coses bueno. Diferents. La ciutat de Madrid està d'enhorabona perquè s'hi ha inaugurat el nou local de moda, el Café de Fornos, un indret cridat a convertir-se en el lloc predilecte de la societat madrilenya més castissa. En l'interior s'hi respira luxe pels quatre costats i la flor innata hi desfila dia i nit. Quan brilla el sol, el Café de Fornos està replet d'aristòcrates, milionaris i polítics d'alta volada. I quan es fa fosc, el panorama canvia radicalment i el local s'omple de bohemis, intel·lectuals i toreros de primer nivell. A mesura que passen els anys, el Café de Fornos es consagra com un lloc molt exclusiu i molt estricte amb la seva llista d'admissions. El populatxo mai hi és benvingut. Els rics els volen ben lluny.
Normal.
Normal.
Jo si fos ric.
Home. Però atenció, perquè el 4 d'octubre del 1879, un descuit del porter del local permet a un vagabund esmunyir-se a l'interior del local més elitista de Madrid.
Ai, li fotran un pet de crits. Que no t'han dit que no entren els pobres?
Quan el personal de l'establiment s'adona de la presència del vagabund, ja és massa tard per fer-lo fora. Tot i que va brut i pollós, és molt bufó i graciós. I s'ha guanyat la clientela dedicant-los uns quants saltirons i tombarelles.
Ai, 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 que ha entrat el tonto. Ai, ai, feio.
Home, ningú sap com es diu, ni l'han vist mai. Però com que ha caigut bé a la gent, ha marxat amb la panxa plena. En agraïment a les moixaines que els ha fet, tothom li ha donat part de les sobres del seu plat.
Ostres,
és molt maco,
ostres,
això.
Ostres, home...
Dale algo al vagabundo!
No, home, no, però és molt estrany, això.
És estranyot, sí. La trobada ha estat tan agradable per tots que des de llavors la presència del vagabund es torna el més habitual.
Ja està.
Cada dia i cada nit torna al Café de Fornos i se l'empesca per burlar el control d'entrada.
Yo no quiero un croissant!
Por favor.
Por favor, no quiero dinero.
Bueno, si tiene...
Es que no, es que si tengo que un croissant, en el bolsillo, no. ¿Qué?
Allà, a canvi de quatre festes, els clients del local li donen teca i ell marxa amb la panxa plena.
Que bé, tu.
Bueno.
No, no, aviam, que bé perquè, per la festa, però sí. Molt mal gust pel vagabund.
Jo no hi veig res de dolent, Jair.
No?
Els uns es distreuen amb l'espectacle i, a canvi, l'altre surt tip com un rei.
És
què passa?
Lleig, és lleig. I de fet, la primera falta de respecte és no dir-li ni pel nom. És que en diem vagabund, eh?
Bueno.
Encara no li has dit homeless.
No. Li diem així perquè ningú sap el seu nom. Ningú s'ha animat a posar-li nom, encara.
O és la persona més desgraciada de la història, que no té ni nom, de pobre que és, o m'estàs fent la jugadeta de colar-me un protagonista animal. És un animal.
És un animal. És la segona, Jair.
Ostres.
Sí, els membres de l'equip del programa hem decidit que la millor manera de començar el 2025, que és l'últim any del búnquer, és fent la biografia d'uns animalons que sabem que us agraden molt. Avui us parlarem d'un gosset.
Bé! És maco. Mira, perquè... És madrileño, però és un gosset.
Ara.
I els gossos
no trien no tenen on neixen.
No.
Els gossos no trien on neixen.
A diferència dels humans.
El nostre protagonista és un quisso molt menut, nascut als carrers de Madrid, que sempre se les ha hagut d'empescar per sobreviure. No sabem ni on ni quan va néixer. Només en sabem que és un cadell molt simpàtic i bufó.
Pollastre, menja, home, menja, va.
El nostre amic és tan trempat que al cap de poques setmanes de la primera incursió al Café de Fornos ja s'hi ha fet un lloc. Ha robat el cor als clients i als amos del local, que a hores d'ara són incapaços d'impedir-li l'entrada. Sempre que té gana, el quisso es presenta davant de l'establiment i li obren les portes de bat a bat. S'ha fet tan popular el lloc que fins i tot l'han acabat batejant. Amics meus, a partir d'ara ja no li haurem de dir al vagabund. A partir d'aquest moment el nostre protagonista es dirà...
Sí?
Perro Paco.
Perro Paco.
El perro Paco.
El perro Paco.
És que sembla un personatge de carrusel deportivo.
Sí,
no?
Sí, sí.
El perro Paco.
Notícies, el perro Paco.
És que és millor que Perro Sánchez.
Home! Clar, perro Paco té molt més empaque.
I tant. El perro Paco és un amor. Enllaça cabrioles i moneries una darrere l'altra i fent que els assistents del local el tractin com si fos seu. Els uns l'alimenten i els altres, bueno, el mantenen net i polit. Entre tots el cuiden i s'encarreguen que en perro Paco mai li falti de res. Fins
poco
i tot...
De, poco de la compra al Paco.
Al perro Paco.
Al perro Paco.
Ya verá lo que hace. Patita, da la patita, Paco. La patita, Paco.
Només amb la patita ja li porten un plat?
Sí. De...
Carai,
sí,
tu, sí, que gos.
Sí, sí, sí.
T'hi vindrà ben gordo.
Fins i tot li han comprat una cadena preciosa nova de trinca perquè qui vulgui se l'emporti a passejar.
Carai, el perro Paco, cadena nova, tu.
Sí, tu.
Ostres, no es pot pas queixar, eh?
No, som al 1880. En qüestió d'un any, en perro Paco ha passat de ser un mort de fam que menjava les sobres que trobava a les papereres a ser el client més fidel del lloc més elegant de Madrid. És que el milionari, a vegades... Té uns capritxos, noi.
És capritxo de milionari, eh?
Sí, sí, sí,
sí, sí, sí. Va, va.
Ja veuràs, Montserrat. Anirem allà a un bar que hi ha un gos.
Hi ha un gos que ve i li donen menjar. Pues vaya atracció.
Pues vaya atracció. Ara mateix ja no li cal ni pidolar per les restes dels plats. Quan en perro Paco té gana, se'n va a l'establiment i allà li preparen una bona ració del mateix que mengen els altres comensals.
Carai.
A vegades menja unes cuixes de pollastre, a vegades un entrecot. Hi ha dies que cau el premi gros, un bon filet mignon.
Li fa... Però què és el que és, senyorito?
Sí.
Però què cos que menja millor que nosaltres?
Sí, noi. Sí, sí. És en Madrid.
Que hem menjat tall arrebossat nosaltres avui, eh?
Ben bo, era bo. Era bo.
Home, era boníssim.
És que, és que també... Anem a dir una cosa. Per més filet i entrecot, on hi hagi pit de pollastre arrebossat, nano... Eh?
Això és insuperable.
I barato.
Això és insuperable. I què passa? I un ric no t'ho voldrà?
No, però...
Això és de pobre, això és de pobre. Pues com a ser su mierda.
Com comencin els rics.
De filet mignon.
Com comencin els rics.
A descobrir-lo
del pollastre. A descobrir-lo del pollastre arrebossat. Es quedarà el pollastre arrebossat a 70 euros al quilo, eh? I s'acabarà la merda aquesta de les vedelles de 40, vedella vella de 70
vedella
dies.
Vedella vella, que és vaca vieja. Vaca vieja.
Vaca vieja.
Jo el que vull és pollo joven.
Coño, si és, exacte. El nostre gos menja com un rei i assisteix als mateixos llocs que la reialesa. Què? Els clients del local han agafat el costum d'emportar-se en perro Paco de gresca. Ara és ben habitual veure'l en estrenes teatrals on és rebut com si fos una estrella de cine.
Un selfie, Paco, un selfie! Una foto!
En perro Paco anant a la gala dels Goya, això no ho he vist venir,
noi,
eh?
Mira.
I ara el següent entra Marisa Paredes, el perro Paco...
Va a entregar el Goya a mejor actor.
El perro Paco.
El perro Paco. I surt arrossegant un Goya amb el collar. Quin desastre. Bueno, faria més o menys com els que fan a vegades. Hi ha gent
sí,
que no...
Sí.
Hi ha gent
no, allà els Goya, allà entre cametes, han passat bestieses, eh?
Déu-n'hi-do. No tinc cap Goya, no ho sé.
No, però fa pinta que pesa. Si a l'ondes aquest merdós ja pesa que t'hi cagues...
Hòstia, si pesa això. Però el que et donen a la gala, ja ho hem dit moltes vegades, sí, que és de cartró és de, i te l'has d'anar tornant.
Té truco.
Sí.
A mi, si alguna vegada he de guanyar un Goya, que me'l donguin fet de pollastre arrebossat.
Bé, la premsa el té fitxat. Els diaris madrilenys de l'època van plens de cròniques que parlen del nostre protagonista. Aquell gosset tan menut, de color negre i amb una taca blanca que li ressalta el pit, ja és tota una celebritat. Sobretot a partir del 1881, l'any en què en perro Paco posa les potes en un lloc que li desperta per sempre la mirada pura i brillant.
El Santiago Bernabéu.
No, home, no, Jair. Una plaça de toros.
¡Vamos, Paco! ¡A los toros, Paco!
¡Bravo!
La mare que el va parir. Home, això sí que és de ser madrileny, anar als toros, eh?
Es pot entrar un gos a una plaça de toros? Així, com a norma general? Pregunto, no ho sé.
Jo he vist alguna senyora amb un gosset d'aquells petits.
Clar, però que en un moment donat, no sé, si et pot despistar el toro.
O el
torero.
No sóc zoòleg, però per això em respondràs tu. El gos i el toro, què tal es porten?
En Perro Paco li encanta presenciar corrides de toros. Els crits de la gent, l'adrenalina i l'olor que fa la barreja de sang i sorra fan que el nostre amic es torni ben boig.
El perro fatxa!
El perro fatxa! El quiso s'engresca tant amb l'ambient que hi ha vegades que li resulta impossible aguantar-se les ganes de fotre xou. S'escapa i apareix enmig de l'arena.
Home, però què carda allà al mig?
És un gos.
Salta.
És boig, eh? Li agrada. Pensa que porta un any cardant-se filets.
Clar, clar. Clar, no.
Aquest gos va, pobret.
No. I hem parlat del menjar, però igual algun aniset cau de tant en tant, no?
Home.
I un gos borratxo, cuidado, eh?
Cuidado. És que es tornarà cego, és lo de menys.
Fa mitja hora que hi va, de cego ja.
Cego ja. Està tan grillat el gosset que a vegades s'oblida que és un gos escarrancit i petaner i s'atreveix a posar-se davant dels toros. Li treuen 600 quilos de diferència, però ell no els hi té gens de por. Vinga.
Cuidado.
Mira el Paquito, mira el Paquito.
Mira, com juega. Com juega?
Sí, noi,
clar. 600 quilos, però el toro part té banyes. Que sí. Un gos no l'he vist mai amb banyes.
No, no hauria de tenir, en principi. Si veieu que li comença a sortir banyes, porteu-lo al veterinari. En Perro Paco ho té tot controlat. Sap com controlar els braus. Els provoca fins a fer-los perdre els nervis i llavors, quan l'intenten estampir, s'esmunya entre les potes dels toros i crea el clàssic ole! A les grades.
Home!
Ole!
El Perro Paco!
Això li agrada molt.
Mira com l'esquivau!
Això, el tio que va veure els toros,
clar,
que en principi també entra una mica mamat.
Sí, home. Allà, si no vas mamat...
No, és costa d'aguantar.
Home,
és llarg, eh?
No hi he anat mai.
No
hi has anat mai. Vaig tenir l'oportunitat, eh?
I no et va acabar de llamar, eh?
Vaig acompanyar el meu pare a Teruel amb uns amics de l'Emili. I eren...
Aquesta història, ara no hi ha temps per explicar-la, no. Però bueno, un dia ens podríem allargar.
L'explico ràpid. Eren les festes d'allà i, clar, jo i la meva xicota no teníem massa res a fer.
I va un als toros.
No, i ens van dir...
Ah?
Iros con nuestros hijos que van a los toros a la tarde y os vais con ellos a los toros y allí lo pasaréis bien.
Es lo que vais a la tarde.
Claro, y estaban dient a mí y a la meva xicota, que es veterinària, a més a més.
Sí, no? Com, bueno. Però hi ha material per estudiar.
Sí. Bé, el nostre amic sorteja el toro una i altra vegada. Vinga, ole!
Mira.
I llavors, quan té el toro ben marejat, en Perro Paco fa un salt i li mossega el morro. Ei! La gent està encantada amb l'espectacle.
Ara mordi el morro, mira-la.
Déu-n'hi-do.
Sí.
I mentrestant el torero que està fent un gin tònic.
El torero sí, suposo.
Clar, deu dir, però què passa? No?
En Perro Paco és tota una institució. El coneixen tots els madrilenys de bé. És una figura pública de primer nivell. Té tant de nom que en el seu dia, fins i tot Alfons XIII, demana poder-lo conèixer personalment. He dit personalment, eh? El Perro Paco, personalment.
No entraré a dir res, em limitaré a llegir el que hi ha escrit aquí.
D'acord.
És com si Felip VI volgués conèixer els teus gossos, Peyu.
És lo mateix. És lo
com
mateix.
Si en Felip VI puedo conocer a Calipo.
Está muerto, señor.
És mort,
sí, Calipo és mort, ja. Sí.
En Berenguer, doncs.
Berenguer és viu.
Puedo conocer a Berenguer?
Passe.
Et faria il·lusió, no?
Que vingués
a Muntanyola.
Amb molta il·lusió. I tant, que vale. Sí.
Vull dir que una cosa que no ens sembli bé la monarquia no treu l'altra. Has de ser educat.
A mi, jo no sóc monàrquic. No estic a favor de la monarquia. Ara, que Felip VI
sí.
Vingués i el meu gos li pogués olorar la pitxa. Home,
aquest
faria una il·lusió tremenda. Sí.
Un perro catalán.
Vaya, es macho.
Cuidado. Perro catalán le huele la pitxa a su majestad.
Mira, la popularitat d'en Perro Paco fa que cada cop que es cola a l'arena d'una plaça de toros, la grada es posi dreta i comenci a corejar el seu nom. La vida del nostre protagonista és del tot envejable. És admirat per tothom. La gent li fa festes, menja com un marquès, el convida en esdeveniments de nivell i cada cop que fa una gràcia al públic l'aclama.
És la vida que voldria qualsevol de nosaltres.
Sí, senyor. El problema del Perro Paco és que li acaba pujant la fama al cap. Segueix sent el quiso juganer de sempre, però s'està descontrolant una mica. Els seus saraus a les places de toros comencen a anar-se'n de mare. La gent l'aclama com si fos un ídol, però hi ha veus molt crítiques amb les seves aparicions.
És que el que va veure toros va veure toros. Ah. Hemos venido a toros o a perros?
A perros.
Ah.
A perros o a toros. Si vols veure gossos, vas al concurs de Castellà de Nuc.
Ara.
Ja està.
O al canòdrom.
Ja està. Si vols veure com es maltracta un pobre toro, posa una corrida. No barregem,
no barregem
les coses.
No barregem.
En Perro Paco s'ha cregut l'amo de l'arena i no hi ha corrida de toros on no surti a fotre merder. I ho acabarà pagant. Avancem ara fins al 21 de juny de 1882. Som en una plaça de toros de Madrid. La plaça és plena de gom a gom. Entre el públic hi ha el nostre amic exaltat com sempre.
Ja està content, ja s'ho veu venir, ja sap de què va, home.
A l'arena hi tenim un toro fort, enorme, i el torero que s'hi enfronta, en José Rodríguez de Miguel, més conegut com en Pepe el de Galápagos.
El de Galápagos o el de las Galápagos? És un torero de les illes.
Lo teu, perdó, el de
los Galápagos. No, no sé, ho estic inventant. És un torero de Hawaii.
És Pepe el de los Galápagos.
El de los Galápagos, eh?
És que canvia molt,
sí.
Canvia molt, eh? La corrida transcorre sense mal de caps. En Pepe, el de los Galápagos, està torejant amb delicadesa. La gent s'ho està passant força bé. He dit força, eh? Tampoc us penseu una bestiesa. Oh, que bien, que bien. Man. Normalet, normalet. És una tarda normal. L'únic d'entre el públic que creu que l'espectacle es pot millorar és en Perro Paco.
Ara és promotor, ara,
sí,
o què?
Sí.
Hòstia, aquest gos, nano...
Ara salgo jo i te l'animo.
Ja te l'arreglo.
Creu que al show hi falta alguna cosa. Està segur que una de les seves aparicions el faran més interessant.
És el gos aquest és dels que s'avorreix quan no és protagonista,
sí.
Eh? Ah, cuidado.
En Perro Paco es disposa a saltar a l'arena. Baixa les escales a tota velocitat. Salta per sobre la tanca i comença a provocar el toro. És una tècnica que ha fet moltes vegades, que controla a la perfecció. Primer el provocarà, després evitarà l'embestida del toro i tot seguit, queixalada al morro.
És que si els toreros ho fessin així, queixalant el toro...
Home, hasta jo t'hi aniria.
Què val l'entrada? 80 euros? Com aquests?
Ben pagats.
Com aquests? No.
En Perro Paco té clar el seu pla i el públic sap perfectament què passarà a continuació. L'únic que no entén la situació que es viu a l'arena és el torero.
És que... Ho entenc perquè en Pepe de los Calamares li està robant el protagonisme,
sí,
un gos.
Sí, sí. I es diu el Pepe de los Galápagos.
Pepe de los Galápagos.
No és en Pepe de los Perros. Ell no té per què entendre els perros.
Ell entén els galàpagos.
Aquell home deu ser l'únic madrileny que desconeix la identitat d'aquell quiso tan menut i emprenyador. No li està fent gens de gràcia que li estigui robant el protagonisme. Mentrestant, en Perro Paco va a la seva i només pensa en enfrontar-se al toro. El seu moment de glòria ha arribat. El nostre amic vol esperar l'última mil·lèsima per esquivar l'embestida, però calcula malament i s'emporta una estocada que el fa volar un parell de metres.
Ai, 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 ai.
Un parell de metres no em sembla tant entre un toro i un gos. En Perro Paco cau just a sobre del torero. I gos i torero es foten una clatellada de mil limons.
Però este perro, este perro, de quién es?
De quién es el perro? L'escena és tan ridícula que la grada esclata a riure. En Pere de los Galápagos...
És un conte català, ara.
S'ofèn profundament amb el gos. Per culpa d'en Perro Paco acaba de rebre la humiliació més gran de la seva carrera. El millor de tot és que el quiso està perfecte. S'espolsa la pols i respon a la grada fent quatre moneries de les seves.
Que guapo, mira-le, que bueno. És boig, aquest gos és boig.
És boig. En aquell moment, en Pepe de los Galápagos perd els estreps i deixa anar la seva fúria sobre el nostre amic. S'ha sentit tan humiliat per en Perro Paco que mentre el gos fa cabrioles, ell li clava una estocada enmig del pit amb la seva espasa.
Deixeu que parli, deixeu que parli el gos.
El toro ens feia gràcia, però el gos no.
Sí,
eh?
Sí.
Si li clava amb el toro, ole,
no,
ole. Però si li clava el gos, no.
El Perro Paco no para de tocar els ous. Ha estat 14 pàgines tocant els collons, aquest gos. Jo fa rato que ho veia venir.
A mi com a públic em dius, a qui vols que li clavi? El toro o amb el gos? Ja, pots quedar amb aquest gos de merda.
Sí. Sí.
Perquè el toro fins a dia d'avui no havia fet res.
El toro aquell que ja ha estat maltractat pel Perro Paco...
Home. La ferida és profunda i fatal. Després de 5 dies ingressats a una clínica veterinària...
Però 5 dies ingressat? Però està més rato ingressat que el rei?
Sí, sí. 5 dies ingressat on lluita per la seva vida, en Perro Paco s'acaba morint. Tota la premsa madrilenya es fa ressò de la mort del Perro Paco. Si la recupereu, descobrireu que en Pepe de los, el de los Galápagos va haver de sortir de la plaça escortat per la policia perquè la grada el volia linxar per haver matat el quisso.
Ben pagada l'entrada d'aquell dia, nano, eh?
Aquell dia hi hauríem d'haver anat, aquell dia. El funeral del gos més famós de Madrid és força multitudinari. El seu cos és dissecat i s'exposa en una vitrina perquè la gent li mostri respecte. A mi, si em dius d'una manera que et respectin, el primer que em ve al cap és dissecat en una vitrina.
Tu tens un amic madrileny i diu: esta tarde lo vamos a hacer, Pello, ya verás, vamos a presentar los respetos al Perro Paco. Bona manera de passar la tarda. Doncs.
Finalment, al cap d'11 anys, en Perro Paco llavors sí és enterrat al Parc del Retiro i en honor seu s'alça una estàtua. La trobareu a la Calle de las Huertas de Madrid, si us interessa.
Sí, home, sí, tant.
En Perro Paco, el voleu veure?
Què tenim, un dibuixet?
No, tenim la foto de l'escultura del Perro Paco. Aquí el teniu, oi tal?
Home!
El Perro Paco.
Ui. La cara de loco, té cara de loco.
Té cara de loco.
Sembla que s'hagi posat botox, aquest gos. O quin gos més estrany. Bueno, en fi. Gos madrileño, Perro Paco, Perro Facha. Creieu que signa entre el búnker, sí o no?
Sí!
Ens costa triar, perquè tot és bo. Però estàs escoltant els millors moments del búnquer d'aquesta setmana.
Hola, bunqueros... No, bunqueres... Bunquers?
Noi.
Bunquers, bueno, bunquers.
Mira, l'altre dia passejant per Calella... gairebé m'atropella amb cotxe. Bueno. Gairebé m'atropella perquè... Bueno, no vaig sentir. Mm. I vaig estar pensant després, perquè... Bé, després de el glasglai... vaig anar a prendre algun un bar i vaig estar pensant i vaig pensar, mira, si els cotxes d'ara són tan silenciosos, i suposo que els del futur encara més, sí. Quin soroll faran els nens quan juguin a cotxes?
Oi.
Gràcies i fuck Spain.
Ha fet un giro la pregunta, eh?
Sí, perquè no sembla gaire interessant,
Semblava un xurro, ha anat a algo que sí. Podem parlar, eh?
Clar, i ara què?
Sí, clar, perquè els nens és rum-rum.
Els nens han de fer rum-rum.
Clar, què ha de fer un nen si no amb un
cotxe? Bueno, escolta'm, també fan ring i no fan... No fan les cançons dels mòbils. Va, fan ring quan... Llavors, això jo crec que serà una cosa que quedarà sempre rum-rum.
Rum-rum.
No
sé, eh? Quan portem dues generacions que els cotxes no facin soroll, vols dir que seguiran fent rum-rum?
Bé, que ho fan, amb els mòbils ho fan, fa temps que tenim mòbil.
No suporto, molt en contra dels cotxes que no fan soroll, eh?
Els cotxes els
ha de fer fressa.
Ha de fer fressa, un cotxe.
Hi haurà més accidents, potser.
Sí, sí, sí. Això sí. Amb el timbre, no sé si fan ding-dong els nens. Sí.
També
és veritat que els nens porten tota la vida fent guau i els gossos no han fet mai guau.
Això sí.
També és una altra.
M'agrada que en català sigui bup, eh? Que sigui... en castellà guau, però en català bup, eh? Sí. No notes que és diferent.
Tu escoltes el gos i no fa ni bup ni guau.
En francès és uf.
Ah, sí?
Sí. Uf. Depèn del gos sí que ho fa. Com borden els teus gossos?
L'uf fa com...
Però quina mena de gos tens?
Que és un gripau?
T'ho juro.
I el conill? El conill no fa res, no fa res?
Sí, fa soroll. És que no te'l sé fer, però com...
Algú molt agut.
Sí, quan corre i està molt content i ve cap a tu, fa com... És que no sé com fer-ho.
Però no mou la cua, no? Perquè és rodona.
No.
Sí que la mouen una mica, els conills.
Sabeu una cosa que aviam, no sabia dels conills.
Aviam, atenció.
Vale, la seva cua és com una rodoneta, no? Una boleta.
Sí, esfera, no? Sí.
Però saps que si li tibes s'allarga molt?
Ah, sí?
I és com llarga.
Què?
Que
l'estires,
eh?
Tu li estires
la cua i li surt, és com llarga.
Ah, mira.
Ah, la té com, bueno, seria com un porquet.
De veritat.
Mira,
és com un porc, suposo, però com que hi ha pèls.
Mira. Si us trobeu un conill, estireu la cua, que us en trobeu una sorpresa.
Porta bona sort, estireu la cua dels conills.
En fi, només ens queda un minut de programa, temps per fer 4 preguntes ràpid a la Sara.
Sara, a veure què tenim apuntat. Com a diva, catalana aquests, hem llegit que de petit eres fan de les divas, les Spice Girls.
Sí.
Quin era la bona de les Spice?
I quina series?
No, a veure, a mi m'agradava la Victoria.
Victoria.
Perquè era com... A veure, era la com la pija, com la
Finet. És la d'en Beckham,
aquesta. Sí, Victoria Beckham. però era, la moda. És que totes tenien com el seu
rotllo. I la, quina era la dolenta? Quina era la rara? Per, no, mi, no, per mi era la, no, la Emma era la rara.
Que no, que m'encantava, no, l'Emma.
A mi m'agradaven totes, totes, realment que... totes.
Sí, perquè es fa aquestes coses
perquè
de
cada una m'agradava algú. O sigui,
ah, sí?
La... sí.
Vale.
Sí, no, clar, totes, no,
totes.
Quedem, no hi havia cap dolent, doncs, no,
amb, totes. Amb les Spice Girls, totes.
Escolteu, totes. És 31 sí, de desembre, ens sí, retrobem oh, aquesta nit a Catalunya Ràdio, avui, sobretot avui, aneu a, preparant el raïm, perquè avui farem les campanades a Catalunya Ràdio des, de, des del búnquer. Sí,
sí, sí, sí, sí, que ho sapigueu, que ho sapigueu.
Ah, bé, bé, bé. Jo vindrem americana, també, va, vinga, va. I si tinc temps, m'adutxo i tot.
I mireu en Miqui, també està a
TV3. Sí, en Miquel, la parella de la Sara, estarà a TV3 amb la Laura Escanes i nosaltres sí, des del búnquer a Catalunya Ràdio celebrant les campanades amb tots vosaltres. Ens trobem aquesta nit a les 11. Començarem
oh,
a les 11.
Que
a les 11 fins a les 12 i tranquils que podrem fer el raïm en condicions. No patiu, eh? Vinga, gràcies. Bon any amb els que no ens veiem, els que no ens escolteu.
Doncs, no, malament no, mal any, home, coi, escolteu-nos.
Que vagi bé, adéu-siau.
Adéu-siau.